Al matí, amb Raquel García.
El despatx d'arquitectes sabadellenc H. Arquitectes ha col·locat dos projectes entre la llista dels 40 seleccionats del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea, conegut com a Premis Mies van der Rohe. Malgrat les dues propostes no han aconseguit estar entre les 5 finalistes, hem de dir que hi ha hagut dos despatxos europeus que han arribat a aquesta fita. Descobrim amb ells doncs, els 20 anys que fa que treballen a la nostra ciutat en companyia doncs, de dos socis fundadors. Ells són el Xavier Ros i el David Lorente. Bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos primer de tot què és el que us va portar a presentar els vostres projectes, aquests premis. O va ser casualitat?
La veritat és que en aquests premis no t'hi presentes. En aquests premis que són que tenen un inici basat en el número de països que hi ha, cada país, en aquest cas el Col·legi d'Arquitectes primer de Catalunya i després d'Espanya, selecciona els projectes que creu que poden tenir opcions i fan com una selecció nacional. Això se'n va a l'organització del premi, amb la qual et trobes amb 400 projectes o 350, depèn de l'any, i aquí ja intervé un jurat de 8 o 9 o 10 arquitectes que són els que fan aquesta selecció, i dels 350 en queden 40, dels quals al final 5 acaben sent finalistes i un acaba sent guanyador, més un premi de joves, al qual ja no aspirem nosaltres perquè ja no som tan joves.
Ja tenim una experiència, que també és un
Exacte.
Grau. I expliqueu-nos pels oients i per la gent que no estem dins d'aquest sector què són aquests premis i també quina és la seva importància i els projectes que vosaltres vau presentar.
Bé, doncs aquests premis, de premis d'arquitectura n'hi ha molts. El que sí que és veritat és que la nostra professió és molt endogàmica i molts queden a dintre i no se'n fan difusió. Però aquests realment s'estan consolidant, o sigui, a nivell europeu d'una manera últimament bastant evident. Per tant, són com un referent. O sigui, a més, aquest fet que explicava el Xavi de que no t'has d'inscriure, sinó que és algú que et selecciona, els hi dona una àurea de més reconeixement que si tu portes la teva obra. No? Ja havíem estat finalistes, crec recordar que un parell d'anys enrere també havíem optat a aquests premis. Bueno, la veritat és que nosaltres ens sentim còmodes estant a les finals, perquè la nostra arquitectura, diguem, creiem que és reconeguda i així es demostra, per tant, molt contents.
I quins són els projectes pels quals us van seleccionar o què és el que van tenir en compte, no? perquè doncs, estigués doncs, el vostre estudi dins d'aquests finalistes.
Els dos projectes són molt diferents perquè un és una rehabilitació a Barcelona, al barri de Sants, que és la recuperació de la Lleialtat Santsenca com a centre cívic, i l'altre és molt diferent i a més no és habitual que una casa unifamiliar entri com a seleccionat en aquests premis, és una casa a Ullastret. Llavors, són dues obres molt diferents.
I quines són les particularitats d'aquestes obres?
A veure, jo penso que el cas de la lleialtat té el valor, és a dir, per exemple, alguna de les obres finalistes comparteixen aquest valor, que és el de la rehabilitació, és a dir, el de la recuperació d'un edifici amb una història més o menys rellevant. El cas d'Ullastret, que és una casa no petita, és una casa grosseta, té el valor d'una intervenció en un casc antic molt protegit, és a dir, té el valor de la integració d'una arquitectura nova en un context també antic. Uh-huh. A partir que passen els concursos aquests d'obra, que les obres totes són molt diferents, per tant, al final el per què hi són unes i unes altres no té estrictament a veure amb la percepció de qualitat del jurat. Llavors, en les que han passat finalistes, aquest any n'hi ha dues que són d'habitatge, uh-huh. Hi ha un posicionament sobre això, n'hi ha una que és de rehabilitació, sempre és heterogeni.
I David, explica'ns també, no?, què és el que suposa per un despatx doncs, d'arquitectes aconseguir aquesta fita, no?, perquè només vosaltres i un altre despatx heu aconseguit col·locar doncs, aquests dos projectes. No sé si dona prestigi, fa que després aconseguiu també més clients.
A veure, el que és evident és que l'objectiu del despatx és l'edifici pròpiament. És a dir, que això és una derivada de la nostra activitat. La nostra activitat no està centrada en estar en premis finalistes i guanyar-los, està centrada en fer els edificis. Per tant, la veritat és que la repercussió que té en el despatx és més aviat petita. Nosaltres la notem més aviat poc. És a dir, sí que és veritat que la nostra consolidació al llarg dels últims 20 anys, els nostres projectes són un tipus de projecte molt constructiu, molt que s'ha explicat molt, que s'ha difós molt a les universitats. És a dir, que aquest punt de reconeixement ja l'hem anat acumulant. Estar en una final d'un premi així serveix perquè la gent del gran, la gent que no és arquitecte,
els doncs, periodistes us truquem, exacte, no? Ens interessem.
Exacte. Però, diguem, són, com que és un premi major teòricament, doncs té difusió. Però en general, el nostre focus està en els edificis. Uh-huh. i és on te posem el màxim esforç i on els reconeixements són més interessants d'obtenir.
Doncs vinga, va, anem a conèixer doncs, el vostre estudi. Quants anys fa que treballeu a Sabadell? Expliqueu-nos una mica com van ser aquí els orígens, no? Com vau decidir doncs, a crear doncs, aquest despatx d'arquitectura i com heu anat evolucionant, no?
Bueno, va ser com molt poc pensat. Va sorgir, doncs, ens coneixíem tots quatre a la universitat, vam acabar en una època on hi havia prou feina com per engrescar estudiants a fer-la pel seu compte. I va ser circumstancial que estiguéssim a Sabadell, perquè tots som del Vallès, és veritat, però només el Xavi vivia a Sabadell i vam tenir la sort que la seva iaia ens va deixar un local gratuït, per tant vam recaure aquí. Hem estat molt a gust, vam fer un canvi de local i ens vam mantenir a Sabadell, al mateix barri, i pocs canvis en 20 anys, som els mateixos socis, estem al...
On ens trobem ara?
Nosaltres estem al carrer Montserrat, aquí al centre. Per tant, abans estàvem al carrer del Sol, ha hagut un petit matís.
Uh-huh. I quin tipus de projectes acostumeu, Xavi, a treballar des d'AC Arquitectes? Sobretot habitatge privat i de tant en tant potser alguna obra pública?
Nosaltres al llarg de... sobretot dels darrers 10 anys, que penso que ha sigut una situació més estable que els inicis, que sempre agafes una mica el que pots, intentes fer un tram valor... Però si mirem enrere aquests darrers 10 anys, el nostre despatx s'ha mogut en una combinació d'encàrrec privat, majoritàriament cases, perquè en la zona on estem, això a Barcelona és molt difícil, però al Vallès és habitual. Llavors, coneguts, gent que no sé, tenim aquest tipus d'encàrrecs, i això ho hem anat combinant, no només amb sort, sinó amb esforç, hem aconseguit assolir guanyar concursos públics, el qual ens ha portat a fer doncs, aquest centre cívic que està finalista, un altre a Barcelona, un edifici bastant interessant a la Universitat Autònoma. És a dir, hem fet una combinació entre encàrrec públic d'una mida mitjana amb encàrrec privat, que inicialment eren bàsicament cases, i que ara doncs, els darrers 3 o 4 anys també apareixen equipaments privats, doncs, algun celler o alguna escola que hem fet aquí a Sabadell. I hi ha sempre aquest punt d'equilibri entre lo mitjà, perquè mai hem fet coses molt grans, i lo petit, que això en un despatx que té una vocació quasi artesanal, en el sentit de controlar-ho molt tot, fer-ho tot tan a poc com necessiti el projecte, ens va bé.
I quines diferències hi ha entre treballar per fer doncs, habitatge privat o obra pública? No sé si hi ha més llibertat de creació...
Bueno, sempre es depèn les persones que t'acabes trobant, però sí que generalitzant, a lo privat hi han més angoixes, és a dir, la persona es fa la casa per ella mateixa i ha de viure el resto de la seva vida. Per tant, coneixes molt bé aquella persona, coneixes molt bé la seva família, és un procés com més... més
íntim, no?
Sí, exacte. En lo públic bueno, hi ha una distància, perquè la persona que gestiona l'encàrrec públic pues no deixa de gestionar dintre del seu àmbit de la feina, no és el seu motiu principal, no? Per tant, hi ha una diferència. Però nosaltres ens els prenem tots iguals. Al final, aquesta arquitectura que deia el Xavi, artesana, per dir-ho d'alguna manera, però en el fons és com molt... fem pocs projectes i molt profuns. És a dir, és molt cuidada, és posar-hi molt esforç en cada encàrrec, conèixer cada situació, cada lloc. Això al final ho fem amb tots, tant amb l'administració com el públic. No tenim dos tipus de despatx, no?, per afrontar certs encàrrecs, sinó que tot és el mateix.
Que nosaltres una de les, no sé si ens diferencia, però el que intentem sempre no és tant mirar el tipus d'encàrrec, que també, perquè hi ha coses que semblen interessants o que tenen molt sentit i d'altres que no en tenen tant, sinó establir una situació també amb els privats que generi un marc on podem treballar de la manera que ens agrada. Llavors, això fa que no sigui fàcil que algú accepti treballar amb nosaltres, i que a la vegada nosaltres no sempre ens sembli evident que podem fer les coses com les volem fer amb algú. I no parlo de sodomitzar els clients, sinó d'aconseguir unes sinergies que acabin remant sempre a favor de fer un projecte molt ben fet i que ens acaba bastant construït.
I no sé si hi ha algun element que us defineixi, no?, a l'hora de treballar. Em sembla que també doncs, teníeu uns valors, buscàveu també l'eficiència energètica, no?, amb els vostres treballs, sense deixar de banda, suposo, la qualitat, no?, arquitectònica.
Bé, un primer element seria que som un equip, i això al final es nota, perquè els encàrrecs i els projectes no acaben sent desitjos personals d'algú centrats en el disseny, sinó que són més exercicis professionals diguem, posats compartits entre diversos. I en aquí on ens ha unit més a tots quatre ha sigut segurament una profundització en lo tècnic. O sigui, venim d'una escola, de l'Escola Politècnica. Aquí a Catalunya ja hi ha hagut una tendència important a que l'arquitecte no només és dissenyador, sinó que també és, entre cometes, constructor. I nosaltres al despatx pues, hem posat molta atenció no només en la sostenibilitat, com tu deies, que també l'edifici de l'Autònoma aquí pues, ha sigut un referent en aquest sentit, sinó en la pròpia estructura de l'edifici, les instal·lacions que el composen, la materialitat, els detalls constructius, coses que quan estudiàvem per dir alguna cosa eren de les que feien mandra abordar, perquè tenies com més il·lusió per conceptualitzar, no? per fer estratègies, per dissenyar, però que nosaltres a poc hem descobert que allà està una mica el secret del bon edifici, que és que s'ha de construir bé i tenir un bon resultat a nivell constructiu.
Clar, és un valor afegit, no?, podríem dir.
O sigui, aquí hi ha una cosa important respecte a la pregunta que has fet, que has dit que us obsessiona molt l'eficiència energètica i, a més, la qualitat arquitectònica. I que el matís és que la qualitat arquitectònica inclou també l'eficiència energètica. És a dir, no són dos mons a parts, que un els enginyers el gestionen molt bé, sinó que és tot un, igual que els desitjos del client, el context en el que treballes. Jo crec que això, en aquesta idea que deia el David de discutir amb l'equip i tal qual, sempre fa que, primer, posem moltes coses sobre la taula i una d'elles és l'eficiència energètica, i que al final tot s'acaba cristal·litzant en un edifici, si és l'objectiu final del projecte. Llavors, aquesta inclusió de lo constructiu, la sostenibilitat, més el que tu deies, qualitat arquitectònica, que vol dir, ho interpreto jo, la bellesa, no?, dels espais, de la llum,
la funcionalitat,
tot això,
la bellesa, sí.
També hi és, però no es diferencia. O sigui, no hi ha una cosa més important, més arquitectònica, i una menys.
I per aconseguir tots aquests objectius, suposo que també és important l'ús d'uns materials en concret, no? No sé si busqueu també doncs, els més eficients, com és tota aquesta recerca, no?, i aquesta aposta.
La sort que tenim és que no sempre el mateix material va igual de bé. Llavors, el que sí que intentem és que quan triem algun material, quantes més coses pugui acollir com a material, és a dir, per exemple, totxo. Un totxo pot ser un element estructural, pot ser un acabat d'una façana o d'un interior, pot tenir un control higrotèrmic que interessa, 50.000 coses.
O sigui, genera... treure la màxima rendibilitat aquell material,
exacte,
no?
És a dir, una eficiència en termes de, si tu pots fer una cosa amb tres materials, doncs millor que si la fas amb 10 o no, perquè la sort que tenim és que no sempre la mateixa història et serveix, però sí que hi ha un aprofundiment en els materials específics, amb el qual algú ens podria dir, escolta, heu treballat molt amb totxo, no? Esteu obsessionats amb el totxo. Hem treballat molt amb totxo, però també hem treballat amb fusta, però també hem treballat amb formigó, hem treballat pensant que un edifici es pot construir i de construir d'aquí un temps amb un edifici que pot quedar-se aquí 200 anys, és a dir,
la
tot.
Clau una mica és aquest aprofundiment que deia. Llavors, si aprofundeixes, i en el nostre cas hem treballat molt al Vallès, doncs al final moltes de les conclusions matèriques poden ser similars. Però la clau és l'aprofundiment. I cap encàrrec no el comencem prefixats amb que allò serà d'aquell material o amb aquella amb aquella textura concreta que ens agrada, serà el que dirà el procés, no? I sí que és veritat que darrerament el procés en el nostre àmbit, pues, sobretot en el moment en què la crisi es va abordar i havies de centrar-te en materials assequibles, no? Ja no valia el qualsevol cosa, no? que havíem practicat els anys enrere, pues ens va portar a explorar molt bé el totxo, que és un material que coneixem, que els nostres constructors dominen i que té un preu assequible.
Uh-huh. Ara que parlaves de la crisi, com noteu realment que hi ha doncs, un repunt? Suposo que heu passat una temporada potser complicada, no? Com en diferents sectors. Ara en quin moment us trobeu i com veieu també doncs, el sector a casa nostra?
És molt difícil que nosaltres a través del despatx tinguem una temperatura clara de com està el sector, perquè els nostres processos són molt llargs i molt pocs. És a dir, si jo em dedico a vendre cafès, ho noto de seguida. Si un dia en venc 10 i l'altre dia en venc 20. Nosaltres fem projectes i en fem molt pocs. Per tant, a vegades, en plena crisi, vam tenir la sort de guanyar un concurs d'un edifici gros com era el de l'Autònoma. Això a nosaltres ens va donar una feinada que no era, diguem, transportable a la resta de despatxos de Sabadell o del Vallès, que estaven patint molt en aquell temps. Nosaltres la crisi ens va donar menys feina, menys encàrrecs, però més profuns. És a dir, vam poder fer-los més bons. Ara, dia d'avui, doncs t'haig de dir que sí que és veritat que els privats, que els encàrrecs més, diguem, habituals, que havien estat molt parats, de fer-te una casa, d'arreglar-te-la, aquests realment els dos últims anys s'ha notat que torna a trucar la gent, que hi ha una mica, bueno, han passat molts anys sense fer res la gent, per tant, al final hi ha necessitats que s'han de cobrir. Però no et sabria dir si és algo que durarà, que no durarà. Bueno, nosaltres la veritat és que ja ens va bé que hi hagi una certa contenció i que es facin menys coses i més ben fetes.
En aquest sentit, vosaltres sempre expliqueu, no?, que us agrada també treballar a prop del Vallès, no?, i que no acostumeu a fer projectes de fora de Catalunya. Per què?
Nosaltres, tornant a la idea aquesta de l'artesanal o del control màxim, amb la idea que només així podem aconseguir fer-ho com volem fer-ho, la distància a dia d'avui ha sigut determinant. Llavors,
per anar visitant, no?, les obres, entenc. Nosaltres,
evidentment, fem un procés de disseny al despatx, però hi ha un moment en què es comença l'obra i el disseny es trasllada directament allà. Per tant, i allà ho canviem. O sigui, no dic, en el cas d'una rehabilitació, també amb obra nova, el pensar, o sigui, cada cop que trobem una millor solució, si no és la que teníem, el que fem és canviar-la. Això, nosaltres ho fem estant a prop. A prop vol dir, doncs, estem fent un cell al Priorat, cosa que està més lluny, però doncs, això, estem treballant a Pals, que està lluny, però sempre en aquesta àrea geogràfica. Hem fet alguna coseta fora, quasi com a prova, petitona, i anem tenint, i cada cop més, i això té a veure amb aquests premis, amb aquests reconeixements, amb certes publicacions, amb certa difusió, anem tenint oportunitats de treballar fora, i anem provant cosetes, però sempre amb el punt aquest de l'interrogant de si ho podrem controlar com ens agrada controlar.
No, a arquitectes de proximitat, podríem dir.
Sí. No, no està descartat, evidentment, estudiem tot el que pugui ser interessant, però sí que ha de reunir unes condicions on nosaltres encaixem i aquest control absolut de tot tingui garanties de que el puguem tenir. I de moment aquestes condicions s'han donat més en el nostre entorn proper que no al llunyà.
I com veieu la vostra professió? Creieu que s'entén, que arriba al ciutadà, que hi ha cultura o que cada vegada doncs, hi ha més gent interessada, no?, en tota aquesta funcionalitat, amb el disseny, en fer doncs, doncs, edificis més intel·ligents i també doncs, més agradables, o creieu que encara queda molt lluny?
No ho sé, això també va per barris. Jo ahir parlava amb un possible client de les diferències entre pobles, fins i tot del Vallès, a l'hora de tenir cura de la seva pròpia arquitectura, i n'hi ha. O sigui, a vegades és circumstancial. A Terrassa apareix un arquitecte, diguem, que fa les coses d'una manera potent i això genera una corrent, i en canvi el poble del costat potser això no es produeix tant. No sé, és una professió molt, o sigui, toques moltes coses, és molt genèrica, o sigui, al final jo penso que tothom té un cert interès en els espais que ocupa, per tant, encara que no sigui conscient, al final parles d'arquitectura amb moltíssima gent i tothom li ve de gust. No sé, jo en aquest sentit sóc optimista.
Bueno, jo penso que, per exemple, on estem nosaltres a ulls de, a dir del món, no, a ulls d'Europa, que és qui ens pot conèixer una mica més, arquitectes parlo, com a arquitectura catalana o de Barcelona, Barcelona com a ciutat en relació a l'arquitectura té un valor clar, sigui per Gaudí, sigui per l'Eixample, és un... Barcelona és com és gràcies a certes accions vinculades a l'arquitectura, i que això la gent ho percep així. La realitat quina és que si, o sigui, segur que hi ha molta més gent que en sap més de cinema o més de pintura o més de lectura, d'escriptura, i molta menys que té coneixement profund sobre l'arquitectura. Quina és la contradicció? Que el que fem cada dia és viure arquitectura. Llavors, dius, hosti, com pot ser que la gent no aspiri a més del que aspira, no conegui més del que coneix? Però bueno, jo crec que la nostra feina és, en aquest sentit, guiar bé la gent. És a dir, nosaltres som arquitectes, per tant, ens dediquem a això, però en sabem més d'això, i a partir d'aquí, qui puja al nostre barco, el que fem és compartir un camí, doncs, que acaba construint una casa o un... i no hi ha excuses. O sigui, que la gent no aspiri a més no vol dir que nosaltres no aspirem al màxim, i la gent a la vegada, o sigui, hi ha certs edificis que acaben generant cent paradigmes o marcant camins que la gent els acaba apreciant lentament, però és així.
I cada vegada el consumidor jo crec que és també més conscient, no? I també més crític, i per això també van bé aquests premis, no? Per fer difusió i donar visibilitat i explicar també la vostra tasca. Moltíssimes gràcies a tots dos per passar pels estudis 1 de Ràdio Sabadell, en Xavier Ros i en David Lorente. I a vosaltres, oients, us recordem que el seu estudi el trobareu al carrer de Montserrat número 22. Moltíssimes gràcies i bon dia.
A tu, bon dia.
Gràcies.